Penso que hem d'agrair a l'escola de Berkeley aquest esforç idiomàtic que ha fet, tant el professor Bisson parlant-nos en francès com el professor Friedman parlant en català, traduint directament de l'anglès al català les seves pàgines. Penso que tots han entès molt bé el que ens volia dir el professor Friedman. Bé, qui desitja intervenir? Pot ser una intervenció conjunta a les tres comunicacions, o si prefereixen, comencem primer per la comunicació del professor Bisson. El professor Bonassí.
Je ne voudrais pas engager une controverse avec Thomas Bisson sur le problème de la naissance, de la date de naissance de l'État catalan et de la nation catalane. Bien sûr, l'État catalan ne se définit vraiment qu'au XIIe siècle, mais avant la naissance, il y a toujours une gestation plus ou moins longue. Par conséquent, cette gestation, on peut la faire partir peut-être du XIe siècle. Je voudrais surtout souligner l'exceptionnelle qualité des documents qu'a découvert Thomas Bisson. Des documents où l'on entend la voix des paysans. Des documents où l'on entend la voix des paysans, c'est quand même extrêmement rare dans la documentation médiévale. D'autant plus qu'il s'agit là d'un véritable cri de désespoir de la part de ces paysans. Moi, ça m'a un peu rappelé, vous me direz si ça n'a pas été votre impression, ça m'a un peu rappelé le discours que le poète Ouas met dans la bouche des paysans normands révoltés. Alors je sais bien que l'insurrection est datée de 997, mais Ouas parle en 1170, il écrit en 1170, c'est-à-dire à la même époque que vos documents, et la situation qu'il décrit est celle de 1170 aussi. Alors je crois qu'on peut établir là aussi un rapprochement. Je voudrais aussi retenir une autre idée, c'est que la servitude ne s'est pas imposée en Catalogne d'une manière linéaire, mais à la suite de secousses, à la suite de graves crises. Une première crise certainement au milieu du XIe siècle et une deuxième crise que vous avez parfaitement décrite au milieu du XIIe siècle et dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Ceci tendrait à prouver que la paysannerie catalane ne s'est pas laissé faire, s'est à résister et qu'il a fallu employer à plusieurs reprises la contrainte la plus dure pour la soumettre aux exigences que l'on voulait lui imposer.
Parlaré en català a poc, oi? M'entendràs. Bé, jo volia tornar, encara que ha dit que no, que era un tema que potser no calia insistir-hi, sobre el problema nació-estat. Jo em penso que tu definies que la nació havia precedit a l'estat. Aleshores, jo em penso que el concepte nació és una cosa que es pot mirar des de dos punts de vista, com una realitat objectiva o una realitat subjectiva. És a dir, objectiva podríem dir, si la volem definir com un domini cultural, però subjectiva si la definim per la concepció que els habitants del país tenien de si mateixos. Aleshores, això és el que em penso molt discutible, que la tinguessin els segles XI i XII, el col·lectiu dels habitants, el concepte de que formaven una nació. Però fins i tot des del punt de vista més objectiu, el domini lingüístic, per exemple, jo no sé si el segle XI... està molt clar tota vegada que les fronteres entre el domini lingüístic català i occità plantejaven alguns problemes, com per exemple el fet que la mateixa cançó de Santa Fe es discuteixi avui dia si és catalana o occitana. Això vol dir que els mateixos habitants potser no sabien si parlaven català o occità. Jo penso que fins i tot la realitat objectiva és discutible i la subjectiva ja no en parlem. Ara bé, entrem també una mica en la realitat subjectiva. Els habitants, els de fora del domini lingüístic català, quan devien poder identificar els habitants de dins com a catalans i els de dins quan podien sentir-se diferents dels de fora. Aquí jo valoraria bastant, per exemple, el capítol del teu llibre, Bonací, sobre l'obertura al món, seguint també unes idees de Ramon de Badal, en quant al títol em refereixo jo. El segle XI, per exemple, quan les peregrinacions, quan gent de diferents capes socials de Catalunya surt a fora amb el creixement econòmic, és possible que també pugui començar a néixer una consciència subjectiva d'identitat. En aquest aspecte jo diria que és molt il·lustratiu una conferència de Pierre Vilar publicada en català per Curial en un llibre que es diu Estat, Nació, Socialisme, que fa una mica l'itinerari possible, perquè és clar, és un problema subjectiu, de la presa de consciència de la identitat col·lectiva de Catalunya. Només volia afegir això.
Gràcies. Gràcies. Gràcies.
Llavors, alguna altra intervenció? Som un do.
Bé, em permeto insinuar que la qüestió aquesta de nació, estat també, etcètera, ve precedida per una altra noció que queda una mica més clara en la gent de l'època del segle XI, i és el de pàtria. I nostre pàtria surt tres o quatre vegades en el Carmen Piquedion de Ramon Berenguer, Ramon Borrell, escrit per Oliva, a part de que en volguen altres escrits d'Oliva i insisteixen. I a partir d'aquell moment és sovintejat el nom de nostra pàtria. O sigui, és un primer pater, la pàtria és de pater i natio és de naixement, una certa relació hi és. Però encara voldria respondre a un altre concepte, i és el que pensaven els de fora del que ara en diem Catalunya, o que se'n va dir a partir del segle XII, si voleu una mica abans, jo creuria, què en deien al començament del segle XI? Hi ha un text d'un historiador francès, de Fleury, André de Fleury, que parla d'una cavalgata que van fer, Quator duces regni barcinonensis, i eren els comtes de Barcelona, més el de Cerdanya, de Besalú i el d'Urgell, i els diu, els noms. O sigui que pels de fora, i això a partir d'aquell moment hi ha tres o quatre testimonis seguits durant el segle XI de gent francesos que parla del Regnum Barquinonense. És a dir, conceben aquesta unitat territorial com un regnum perquè ens el tenien, encara que aquí no en fossin conscients. A més, i això potser venint amb un text que he vist en la conferència a la comunicació dels professors Udina, que hi ha un document fals de finals del segle XI, atribuït al temps de Ramon Berenguer I, que a mitjans del segle XII es diu precisament que és fals perquè en aquell temps no hi era regnum en Catalònia. Això, per tant, és una qüestió, doncs, estudiar, però que hi ha una consciència comuna, sí, em sembla, des del segle XI. Hi hauria encara una altra cosa. Est-ce que le professeur Bisson connaît les doléances graves contre le seigneur ecclésiastique dans le Bages et parmi les centaines de parchemins originaux, il n'y a qu'une seule doléance de vers 1150 et en catalan presque entier, et c'est justement contre un châtelain ou un batlle ennemi du monastère. Mais je ne dis pas que ces exactions abusives n'existent pas dans les fiefs ecclésiastiques. Je demande seulement s'il l'a trouvé.
Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je ne connais pas ces documents que M. Mundo en parler. Il est conservé, elles sont conservées
à Montserrat.
À Montserrat, fond de Bages. Il y en a une centaine.
Il y en a une autre connue. Dans les fonds de Bages, il y a des centaines de documents, c'est la seule doléance de ce type qui existe, mais c'est contre quelqu'un qui n'est pas du monastère, c'est un ami du monastère.
À ajouter.
C'est plein contre ce monsieur qui est la
famille. À ajouter. Au dossier, n'est-ce pas? Bon, je vous remercie beaucoup.
Bé, passem a la comunicació del doctor Aurell. El doctor Riera.
Riera Melis. Jo volia fer una pregunta en el Martí Aurell de la seva exposició, que és, m'agradaria que expliquessis una mica més detall per què no insisteix més en un perill exterior que existia, crec jo, no ho sé, a la consolidació del domini català de Montprovença, que és el paper de Gènova. Concretament, durant llegint, per exemple, els anàlegs genuenses, el llibre Juri, un rei públic i genuensis, trobam que durant tot el segle XII, inclús una mica abans del segle XII, Gènova ja té un projecte molt clar respecte a les costes de Provença i ja duc a les costes del Languedoc. No hi ha cap conflicte important en aquesta zona, sobretot a la zona marítima, que Gènova no hi participi. Concretament, trobam que mentre en aquesta àrea hi ha un poder feudal sense concentració de poders, hi ha, el que deies tu abans, una sèrie de senyors feudals forts, Gènova està en unes condicions òptimes per imposar un contracte de comerç molt més favorable a ella que si a Provença s'ha aconseguit un poder fort. Per exemple, record tota una sèrie de convencions que afirma, per exemple, amb Arles, amb els senyors de Fos, sobretot amb Viers, que és importantíssim per les salines. En aquell moment Gènova estava intentant crear un imperialisme saliner tot el nord d'Itàlia, començant a disputar aquesta problemàtica en Venècia, i era unes salines molt, molt importants, i que ella mai va deixar que se li escapassin de les mans. Inclús Marsella, molt més feble que Gènova, se li va imposar condicions, però fora inclús de Provença, record uns pactes que afirmen Narbona, també molt, molt forts per part de Gènova, i no hi ha que oblidar que a mitjan del 12 hi ha una revolta comunal a Montpeller que desplaça el senyor, que s'ha de refugiar a Lates, i que ha reposat el front de Montpeller amb l'ajuda dels genovesos. Concretament, atraquem-nos més en el tema que tu estàs tractant. Durant la guerra entre el comte de Toulouse i Alfons II, no hi ha que oblidar que Gènova s'alia d'una manera claríssima amb el comte de Toulouse. Per tant, aquesta problemàtica m'interessaria una mica la teva opinió, perquè aquesta consolidació d'un domini fort català damunt Provença realment no podria ser mai ben vista per Gènova, tingut els seus fortíssims interessos tant a la costa de Provença com a la costa de Languedoc. No hi ha que oblidar que Provença, llevat a Marsella, pràcticament no té comerç exterior sinó a través del port de Gènova, de Nice, ja per allà ningú pot exportar si no se fa a través de Gènova.
No, moltes gràcies. Efectivament, el paper de Gènova a Provença a l'època catalana va estar bastant desenvolupat a un article d'en Geo Pistarino sobre Gènova i l'Occitania en el segle XII. Bé, i llavors, efectivament, és una visió molt interessant, no hi havia pensat, jo, és veritat. Per exemple, la sal. El problema de la sal és una mica el problema econòmic clau de les guerres bausenques, és la dominació dels estancs salants. Per exemple, a Hier, els salins de Hier estan controlats per una família de l'aristocràcia vella, de la més reaccionària que existeix, i fins al segle XII és una família que es revolta contra els catalans, és la família de Fos, que tenen interessos a Hiers, moltes senyories a Hiers, i que controlen els salins. A Camarga, els salins de Camarga estan controlats per la família de Baus. I és veritat, com a Provença, inclús a Provença no hi ha el paper del comerç, a Provença és un paper passiu. No hi ha naus provençals encara, Marsella comença una mica, però a finals del segle XII, sobretot al mig del XIII, bueno, el comerç marsellès esdevé important, però Provença encara té un paper passiu, doncs necessita, o sigui, és un terreny privilegiat perquè per la colonització genovesa, això és evident. Sí, sí, t'agraeixo molt aquesta precisió.
Hi ha un altre... El que passa que amb el professor Lluís, fàcil, no es quedi amb les ganes.
Sí, Fernández Trabal. Llavors era una petita cosa que volia dir el professor Bisson, que també ho ha dit el doctor Mundó, que és això de que aquesta violència feudal no únicament anava contra les franqueses o les franqueses del comte, sinó que també a mi em sembla que tenia una direcció bastant clara de la propietat monàstica, sobretot, la propietat de l'Església. Perquè, no sé si m'entén. És a dir, que els atacs d'aquest, la violència feudal, els atacs d'aquest, de l'aristocràcia militar, no únicament anaven contra de les terres lliures del comte, sinó que també tenia una direcció envers la propietat eclesiàstica, que podia ser la menys indefensa, no?
Llavors... Oui, il me semble bien clair que c'est normalement les documents d'église qui nous informent de ces violences, n'est-ce pas? Mais c'est ici, il s'agit ici simplement d'un dossier des doléances pour le comte. Évidemment, c'est une série hors série, tout à fait exceptionnelle. Mais évidemment, il y a des chartes, il y a en Catalogne comme ailleurs, des indications nombreuses au XIIe siècle.
Això ja ho dic perquè aquesta família, els Batlloc, que vostè cita, que sembla ser que els Batlloc, el Pere Batlloc, que és el que va contra les franqueses de Corró, sembla ser que era una família especialment violenta, perquè un altre membre d'aquesta família, jo he trobat dades, que surt sobretot el Liber Antiquitatum de la Catedral de Barcelona, que també havia atacat bastantes propietats eclesiàstiques, sobretot a les parròquies de Cànoves i de la Garriga, que estan per allà. I aquesta família Corró de Vall tenia propietats abudials. I llavors es veu que volien ampliar a base de reduir les terres dels altres. No? Pues era una simple...
Moltes gràcies.
Has parlat de la connotació política catalana provença des del punt de vista de la societat provençal i també des del punt de vista del comte de Barcelona. És d'uns germans petits que trobaven feina com a funcionaris i que s'instal·laven després allà i aconseguien feus. Creus que tan sols aquest grup social acompanyava el comte de Barcelona?
No, és una pregunta molt interessant. Efectivament, el problema dels grups de pressió que van animar els catalans a anar a Provença. Llavors hi ha efectivament la noblesa, els cadets, les famílies pobres de la noblesa que trobaven a Provença castells, que trobaven postos a l'administració, etc. Però hi ha també el problema de la burgesia, està clar. Els interessos comercials dels catalans són molt grans. Hi ha primer la sal. El problema de la sal és capital. Hi ha un document excepcional als arxius de la Corona d'Aragó. És una carta que en Ramon de Molnells, un batlle del Ramon Berenguer III, em sembla, no ho sé encara gairebé, va escriure a Barcelona. Ell estava a Tarascó i escriu a Barcelona dient: aviam si la guerra dels Baus la guanyem, perquè si arribéssim a guanyar-la aconseguiríem dominar tots els salins de Camarga. El problema de la sal, la Corona d'Aragó vol controlar tot el comerci del sal. Hi ha tots aquests estancs de Llenguadoc i també hi ha els estancs de Hier i els estancs de Foix i de Camarga. Això és un problema, el sal. Després hi ha els interessos comercials de la burgesia barcelonina, però a mi em sembla que, no ho sé, això es tindríem que demanar al Riera perquè ho sap millor que nosaltres. Jo només he trobat comerçants a Marsella, comerçants catalans, a partir de 1190 hi ha un privilegi d'en Barral, del vescomte Barral de Marsella, en favor de dos catalans instal·lats a Marsella. Llavors, efectivament, pels catalans era si la burgesia tingués els mitjans de fer un comerç tan potent com Gènova, com Gènova sobretot, per ells efectivament controlar tota la costa mediterrània des de Tortosa fins a Nice, fins al trofeu de la Turbie, és una cosa impressionant, no? O sigui, hi ha possibilitats comercials molt grans, però tot això hi ha poca documentació. S'hauria de començar a estudiar la burgesia mercantil barcelonina quan neix, quan... No sé si hi ha prou documentació. És un estudi que s'ha de fer a Barcelona, però...
I per altra banda, creus que hi va haver alguna oposició a dins de Catalunya a l'expansió occitana?
No, em sembla que no, jo no he conegut... El que existia eren problemes és que s'ha d'anar cap al sud, cap a l'Espanya musulmana, o bé és que hem de jugar la carta...
És que de fet són dues expansions molt diferents, perquè una és una expansió sobretot política i l'altra incloeix repoblació.
Exactament.
I és, a més que una justifica molt més fàcilment que l'altra.
Exactament.
Perquè és una reconquesta, no?
És una conquesta sobre l'islam.
En diuen, dir que justifica, no és...
Sí, és veritat. Llavors, efectivament, ideològicament és més fàcil justificar l'expansió cap al sud. I a més, bueno, en Jaume I finalment va decidir això. Llavors, l'escola tradicional ha dit que si el Jaume I va decidir això és perquè va hi haver la batalla de Muret, esclar, la batalla de Muret, commemoracions... Batalla de Muret és un esdeveniment important, però vaja, això no explica que els catalans hagin renunciat al somni occità. Hi ha raons socials i econòmiques més profundes i més segures.
Bé, han demanat la paraula el doctor Mundó i el doctor Riera, i els prego que no demanin més la paraula sobre aquesta segona comunicació perquè anem molt malament de temps i hem de passar ja a la tercera.
Grups de pressió, grups d'oposició, s'ha parlat ara recentment, últimament. Què en penseu del fet que des de cap al 1060... per l'Occitània i cap al 1080 per la Provença s'inicia una subjecció de monestirs catalans a monestirs occitans i provençals, provocada precisament pels comtes mateixos catalans. I en el cas de Provença parlo sobretot dels sotmesos a Sant Víctor de Marsella, en primer lloc Ripoll que passa 100 anys sota la dominació dels abats de Marsella. Evidentment hi ha altres monestirs més petits. Hi ha el cas també de les canòniques que són donades a Sant Ruf de Vinyó, claríssim. Oleguer, etcètera, de Barcelona ho és, és abat d'allà, i el Pons de Molnells també en ve, etcètera. I això ja des de la fi del segle XI. La meva explicació, i us la sotmeto, seria un joc polític dels comtes catalans per atreure's els senyors eclesiàstics i laics occitans i provençals al seu domini, donant-los-hi feus, diguem, o almenys poder, sobre abadies que tenien grans feus aquí a Catalunya, per compensar els que ells volien obtenir a Provença i a Occitània per un altre costat.
Sí, és una teoria, és una explicació interessant. Hi ha, bueno, primer hi ha els lligams que existeixen des del punt de vista religiós, és veritat, bueno, tots els monestirs que depenen de Sant Víctor, això és veritat, i no s'han de descuidar aquests elements ideològics, són molt importants també per comprendre l'expansió. Després que hi hagi com un plan així una mica maquiavèlic, aviam si dominem els monestirs, si recuperem el temporal dels monestiris i tal, això no ho sé, és una idea interessant, s'hauria d'investigar, potser, sí, ja. Gràcies.
No?
La senyora. Isabel Alfonso. Es retomando porque el compañero ha dicho antes, ha sugerido y se ha comentado algo sobre la diferente, si es posible valorar diferentemente los conceptos de una expansión política, una expansión económica, relacionado también con el término de frontera y la utilización diferente que se hace de una frontera frente a los musulmanes o de una frontera frente a otros pueblos. Pero también se habla de una frontera interna, a la que ha hecho referencia el profesor Friedman también, y que tendría que ver con todo el problema del encastellamiento que está surgiendo aquí. Simplemente son planteamientos, es decir, me han parecido tres ponencias de una gran riqueza, con muchas sugerencias, porque creo que todo esto, y bueno, lo digo así simplemente a punto, se me ha ido ocurriendo, tiene que ver también con este grupo social de los caballeros urbanos, has dicho tú, caballeros villanos, decimos en Castilla, caballeros burgueses. Realmente hay diferencia entre estos grupos, porque también la expansión, se dice una es política o no. Todo esto relacionado, y perdonar, ¿no?, la simplificación tan grande que estoy haciendo, entre la idea que se ha mantenido durante mucho tiempo, que se está cuestionando cada vez más y que creo que en este coloquio va a permitir cuestionarla todavía más, de que precisamente en el occidente peninsular no se habría llegado a conseguir un feudalismo político, se dice, precisamente porque los reyes van a gozar de mayor poder en función de esta frontera musulmana. Simplemente a cuenta de esto.
No, no. Sí, efectivamente los problemas de frontera habría que estudiarlos, pero no sé, le agradezco mucho las ideas, esto hay que profundizar, no sé.
Bé, hem entrat en la discussió de la tercera comunicació, la del professor Friedman. Algú vol fer alguna pregunta més? Disposem de 5 minuts escassos, com a màxim. Veig que la gent està ja una mica cansada, que desitgen acabar, i acabarem doncs dient que potser aquesta contribució de l'escola de Berkeley, podem anomenar-la així, a la història de la Catalunya dels segles XII i XIII, s'està mostrant tan fonamental com ho ha estat fins ara l'escola francesa pel que respecta a l'etapa immediatament anterior. Ja era hora que la història de la Catalunya del segle XII es renovés perquè havia estat fins fa ben poc una història molt desatesa. De manera que tant per part de l'escola de Berkeley com l'amic Orell, que representa aquí potser l'escola d'Eix, un treball...
Sí, del Jocs, et diria.
Doncs, sí. Penso que hem de... agrair aquest enriquiment a la història de Catalunya. I amb això s'acaben les comunicacions a la ponència del professor Bonassí.